Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
És dimarts, passen pocs minuts de les 11. Arrenquem aquesta tercera hora de Penedès en xarxa i ho fem sempre amb el català al carrer. Aquesta secció que ens acosta la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i que compta també amb la col·laboració de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Jugarem, trucareu, regalarem un llibre i aprendrem una mica del català. Comencem sempre amb alguna qüestió d'actualitat i l'actualitat en majúscules d'aquests dies passa per la nova oferta de cursos de català pel 2026.
Sí, ara ja tenim a punt l'oferta per començar els cursos el mes de gener. Passat festes, el dia 8 de gener, comença el segon trimestre d'aquest curs i, per tant, vol dir doncs, cursos nous. Els alumnes que acabaran ara, ja la setmana que ve, ja s'acaben els cursos del primer trimestre, doncs que acabaran. Poden continuar, donem continuïtat als nivells que han estat fent, però n'obrim de nous, per hi ha places disponibles, per tant, tornem a fer període d'inscripcions. Ara seria aquell temps que sempre dic que és per saber quin nivell tenim. Clar, si has de començar des de zero o ja tens un certificat, doncs no cal, però si no és així, doncs és el moment de demanar la prova de nivell, per saber exactament per quin nivell s'ha de començar. I un cop fet aquest pas previ, que es pot fer a través del web, del Consorci, doncs llavors ja esperar el dia de les inscripcions, que seran els alumnes que en diem preferents, o sigui, els que han fet un curs, algun curs amb nosaltres durant l'últim any, es poden inscriure un dia abans, el 16 de desembre, al matí o a la tarda de 9 a 2 o de 5 a 7, si venen presencialment o si no a través de l'aplicació també de la web, per internet. I després ve el torn general. Les persones que han de fer un curs inicial o un bàsic 1, o sigui, les persones que comencen, que no entenen pràcticament el català i no el parlen, que han de començar pel principi, doncs tenen la inscripció el dia 17 de desembre. També per internet, per l'aplicació, o presencialment a qualsevol servei de català, al matí de 9 a 2 o a la tarda de 5 a 7. I la resta de nivells doncs, són el dia 18 i 19 de desembre. Ara ja l'últim trimestre ho vam fer així, separar els dos nivells perquè no es concentri tanta gent el mateix dia i sembla que va funcionar bé i, per tant, ho tornem a fer així. I bé, els cursos que oferim són tots, més o menys, els nivells com sempre. Molts bàsics uns, inicials, fins al bàsic 3, el que són els primers nivells, doncs, són els que hi ha més oferta. Continuem amb aquesta oferta molt ampliada que ja s'ha fet des del mes de setembre per poder cobrir tota la demanda. I després doncs, també hi ha algun elemental, l'1 i el 2, un intermedi, dues suficiències, vull dir, els altres nivells d'una manera una mica més reduïda. I amb diferents modalitats. La majoria són presencials, però també fem, per exemple, un bàsic 2 que en diem síncron, que es fa...
Síncron?
De què ve? Síncron vol dir que es fa a través de la pantalla, a través d'internet, però el professor fa classe en aquell moment. T'has de connectar dos dies a la setmana, i el professor, hi ha tot el grup d'alumnes, i es fa una classe com si fos presencial, però a través de la pantalla. Aquest seria el síncron. En canvi, en línia asíncron, que tenim aquests noms tan complicats, doncs és 100% en línia, que tu tens una mena de plataforma de Moodle i vas fent el curs a través de totalment en línia, a l'hora que vols i quan pots, i llavors el que tens és un tutor o una tutora que et fa el seguiment i aquí has d'anar presentant activitats. I encara tenim els semis, també. Semisíncron, que vol dir que fem una sessió per pantalla, per internet, i la resta cadascú ho fa pel seu aire, en línia, una sessió setmanal, o semipresencial, també, amb una sessió setmanal presencial i la resta que es fa com si fos en línia. Vull dir que hi ha una varietat de modalitats per triar i remenar.
I places, moltes també.
Sí, clar, ara tenen preferència els alumnes que ara estan acabant, per tant, primer s'inscriuen ells, però de places sempre en queden. De bàsics uns inicials n'obrim de nous, perquè aquests comencen de zero, per tant, no hi ha d'haver problemes per trobar plaça si es ve a fer la inscripció el dia que toca, o sigui, el primer dia que s'obre per poder triar també els horaris, que n'hi ha de matí, de tarda, de mitja tarda. Hi ha diferents opcions.
Recorda'ns les dates.
Les dates. El dia 16 pels alumnes preferents, el 17 de desembre pels inicials i bàsics uns i el 18 i 19 de desembre per la resta de nivells. Ara, en aquest període, no obrim nivell C2, perquè els C2 són més llargs i acaben a final de gener, o sigui, a final de gener o al juny. I al febrer sí que tornarem a obrir alguns cursos de nivell C2. Ara no, encara no han acabat perquè són més llargs, duren més hores.
Ho recordarem?
Sí, anirem
fent
memòria.
Ho recordarem la setmana anterior, no patiu. Anem ara a classe, a Ràdio Sant Sadurní.
Doncs avui ens tornem a trobar amb la Sònia Moll, de l'oficina d'aquí Sant Sadurní, en una nova càpsula del Català al carrer. Avui dimarts, dia 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. És per això que avui la càpsula ja al magazín. Avui al matí ho hem tractat des de diferents perspectives i ara la càpsula del Català al carrer també aprofitem per tractar-ho. No? Sònia, bon dia.
Bon dia. Sí, efectivament. Us porto avui alguns anglicismes que estan relacionats amb aquest tema que el TERMCAT, el Centre de Terminologia, ha adaptat al català. En els casos que comentarem, l'adaptació al català no és un terme, sinó una forma descriptiva. Per exemple, tenim l'anglicisme mansplaining, que ve de man, home, i explaining, que és explicació, i que designa l'explicació que fa un home davant d'una dona per fer ostentació dels seus coneixements i la seva suposada superioritat intel·lectual, donant per fet que les dones, pel fet de ser dones, no estan mai tan ben preparades ni en saben tant com els homes. En català, d'aquest terme, en diem explicació masculina condescendent. És una forma descriptiva, com us deia abans. Una de molt semblant, però que no vol dir el mateix, és man-spreading, que ve de man i spreading, que és del verb to spread, que vol dir estendre. Per exemple, to spread a towel, a la platja, és estendre una tovallola. I designa l'acció de seure amb les cames obertes en un banc o un seient per a més d'una persona, de manera que envaeixi l'espai dels altres seients. És una expressió corporal que fa palesa la manera com l'espai dels homes, socialment, tendeix sempre a engrandir-se, mentre que el de les dones tendeix a minvar. Les dones solen seure amb les cames juntes o creuades, els braços creuats al davant, o amb les mans juntes a la falda, per exemple. En català, del manspreading, en diem aixancarrament masculí, del verb aixancarrar, que també es pot dir aixarrancar. El següent terme és slut-shaming, ve de slut, que és un terme anglès de l'slang, que vol dir prostituta, però en un sentit pejoratiu i fins i tot insultant, i shaming, que és el gerundi del verb to shame, que és avergonyir. I és el judici de valor que consisteix a humiliar o a culpabilitzar les dones per la manera de vestir, per la promiscuïtat o per qualsevol altre aspecte que pot ser real o percebut que estigui relacionat amb l'expressió de la seva sexualitat. En català, de l'slut-shaming, en diem estigmatització sexual. Un altre terme que he descobert no fa gaire és catcalling, que en anglès ve de cat, gat, i calling, que és crida, no? Ens hem d'imaginar un gat al carrer cridant les femelles. És el comportament verbal, tot i que no únicament verbal, el terme cat també recull el comportament no verbal, per exemple, acostaments físics no desitjats o directament físics, que són de naturalesa sexual i que no són desitjats per les dones, perquè s'exerceix en la via pública amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una dona o de crear-li un entorn que sigui intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu, molest. I en català en diem assetjament sexual al carrer. Si volem, podem dir assetjament verbal, assetjament físic o el que sigui. I L'últim anglicisme és CHEM Submission, que consisteix en l'administració de fàrmacs, drogues o substàncies psicoactives a una dona sense el seu consentiment amb l'objectiu de cometre una agressió sexual. En català en diem submissió química. Per acabar, la interseccionalitat no és un anglicisme, però és imprescindible per entendre totes les violències que denunciem no solament avui, sinó cada dia. I és la perspectiva analítica que ens permet entendre que el gènere es creua amb altres eixos de desigualtat, com ara el racisme, l'LGTBI-fòbia o el classisme, i que no es poden entendre els uns sense els altres. La interseccionalitat sosté, doncs, que no és possible comprendre i enfrontar-se al masclisme sense tenir en compte el racisme, la LGTBI-fòbia o el classisme.
Doncs moltes gràcies, Sònia, i nosaltres tornem la setmana que ve amb una nova càpsula del català al carrer.
Gràcies a vosaltres.
El català al carrer també se suma aquest 25ena a favor de l'erradicació de les violències contra les dones. I ara, quan passen gairebé 2 minuts d'1:15, comença el concurs. Recordem el telèfon 938072626. Podeu trucar i jugar amb nosaltres, tant si l'encerteu com si no. Entrareu al sorteig del llibre, que avui no és un llibre, avui és una revista, El Viure, la revista de les famílies contemporànies, i justament regalem el número que celebra els 25 anys del Viure. I és molt interessant perquè, a banda dels continguts habituals, inclou a les últimes pàgines tota una recopilació de recomanacions literàries infantils i juvenils, amb la portada del llibre, l'editorial, autor, autora o il·lustrador, il·lustradora, i una breu descripció. I paga molt la pena per agafar idees de cara a aquestes dates que s'acosten. Aquest és el regal d'avui, que el gaudireu tant adults i també tindreu aquestes recomanacions pels més petits. I la setmana passada van quedar un parell de definicions. No sé si les vaig arribar a dir les dues, però em van quedar un parell de les que la Teresa havia preparat. I avui arrenquem amb aquestes, et sembla, Teresa?
I tant, sí, sí, continuem amb el que havia quedat. Continuem amb el vocabulari que és relacionat amb les persones, també ara afegim una mica doncs, del cos humà, i bé, agafem aquest tema. Doncs comencem per aquestes dues que van quedar. Una deia, qui pensa en coses impossibles d'aconseguir és un o una, com en diem, d'aquesta persona, que pensa en coses impossibles, difícils, molt difícils d'aconseguir. És un o una. És una paraula llarga, de 12 lletres. A veure si surt.
Bonica, molt catalana.
Sí, molt maca. I després una altra. Aquell qui no sap res és un o és una, es diu igual si ho fem en masculí que si ho fem en femení, busquem una paraula de 8 lletres, com anomenem aquella persona que no sap res. Res de res o res sobre un tema concret. També pot ser, No cal ser així amb tot. I una tercera que afegim. Insecte que forada la roba. Com en diem d'aquest insecte que si bevem, doncs potser dins l'armari trobem algun abric, alguna peça de roba amb alguns foradets. Doncs això, com en diem d'aquest insecte, és un nom que té 4 lletres. A veure si us ve el cap.
Podeu trucar-nos al 938072626. I tant si l'encertes com si no, optes a aquesta revista, El Viure, a l'edició especial que commemora el seu 25è aniversari. Una revista que regalem perquè inclou darrere unes quantes recomanacions, es diu La cirereta del viure, i hi ha unes quantes recomanacions de bons llibres infantils i juvenils que, com deia, us poden servir de pista si heu de fer regals en aquestes dates que s'acosten. Ara estava rumiant, no sé si dimarts passat vaig acabar de fer totes les explicacions que tocaven del lèxic que van anar encertant. Jo diria que sí, la diferència entre empremta i petjada.
Exacte.
Jugàvem amb totes dues. Nadó i bebè. Sorprèn que bebè...
Bebé, que hauríem de dir bebé.
Català. Ah, bebé.
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 Sí, que encara costa més de dir, oi? A veure l'accent com el vam posar aquí. Sí, obert. Ja no tenia el paper al davant.
Doncs vaig badar, perquè vaig dir bé, bé. Aquesta no la van encertar, van encertar nadó.
Nadó,
i al final jo vaig acabar dient l'altra opció, que era...
Clar,
bé, però vaig
això,
dir bé, bé, no va bé.
Clar, això, perquè si ho dius amb l'accent tancat, la primera també la dius més tancada, dius bé, bé. No, no sona tan neutre. El fet d'obrir l'última ens fa fer més neutra la primera, bé, bé. Com que sona més semblant al castellà, doncs també em sembla que no és mai tan adequada com nadó, no? Nadó és una paraula com més catalana, més genuïna, però bebè, doncs també. També ho podem dir, però sí, pensem així, que ho fem amb la E oberta final, bebè.
Sona el telèfon, ha trencat el gel l'Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Eulàlia, tens el número 1, que ets la primera, sí. I el privilegi de triar, perquè en tens 3 o 4 per triar i remenar.
Va. A veure, aquesta última que heu dit de l'insecte, sí. que és l'arna.
Que forada la roba, l'arna, sí. Arna, exacte. Sí. Molt bé, molt bé, sí. És aquesta. A vegades, potser, no sé si ja no n'hi ha tantes d'arnes o què, però no en sento parlar tant.
No, normalment, vaja.
A part de la roba, també es posen en els aliments, a vegades en els magatzems on tenen productes d'alimentació, o les deixalles, sí? També. Tant s'alimenten de teixits com s'alimenten de productes d'aliments.
Bueno, jo l'havia dit abans, es deia per la roba, però sí. Ara, no sé, potser la roba d'ara no els agrada.
Exacte.
Massa sintètica.
Exacte, si són més sintètics...
Massa sintètic.
No els agrada el gust.
Exacte.
Però, per exemple, això, la farina, a la pasta també s'hi posen i
els fruits secs quan fa calor, sobretot, sí. Sempre tens una sorpresa,
sí,
d'aquestes.
Doncs això també són arnes, eh? També és aquest mateix tipus d'insecte. Molt bé. El que a vegades hi havia, sentim dir que en castellà, que és polilla, que és un nom ben diferent.
Sí, sí. Bueno, és que polilla diu més carn, eh?
Polilla què?
És polilla, eh?
Sí.
En castellà.
Sí.
Aquest nom el sents més, eh?
Ah, el sents més. Pot ser que hagi, no sé, la gent per algun motiu ho diguin més en castellà, però vaja, arna, doncs és això, la paraula en català que hem de fer servir. Molt bé.
Els avis ho deien, els avis.
Sí,
sí, també n'hi havia més d'arnes abans, no?
Sí,
potser.
Sí, sí.
Eulàlia, gràcies per la trucada, sort amb aquest número 1.
Vosaltres.
A reveure.
Adéu.
Adéu, bon dimarts.
Bon dia.
I el 2 serà per una altra Eulàlia. Bon dia.
Hola.
Què tal?
Bueno.
Vinga.
Que no he sentit res, perquè...
Estàs al taller de memòria.
Sí. Ah, d'acord.
Ara t'ho repetim, no pateixis.
Va, ens en queden dues per encertar, que pots triar. Una diu... qui pensa en coses impossibles d'aconseguir és un o una, aquesta persona que pensa en coses impossibles. És una paraula de 12 lletres. O bé, aquell qui no sap res... És un, també, o una paraula de 8 lletres. La persona que no sap res, o el que pensa en aquelles coses impossibles que fa aquells castells, pensant en coses que potser li passaran o que aconseguirà.
Pot ser un ignorant.
Exacte, la segona. El que no sap res és un ignorant. Molt bé, o una ignorant, es diu igual, en masculí que en femení. Molt bé, no sap res de res o res en relació amb un tema, pot ser ignorant amb un tema, però amb un altre ser un expert, eh? Doncs molt bé, ignorant.
Vinga.
Gràcies, Eulàlia. Que vagi bé el taller. Ah. Adéu.
Adéu.
Saludem ara la Jacqueline, és el número 3. Bon dia.
Bon dia. A veure, penso que m'he quedat una pregunta.
Sí.
A veure si me la repeteix, la que quedava, diem.
Sí, com anomenem la persona que pensa en coses impossibles d'aconseguir, que és difícil d'abastar, tot això. Diem que és un...
Tinc el pensament una cosa, però penso que... Ara me n'amago. Somiatruites, jo hauria dit.
Ah, molt bé.
No. Bingo,
sí,
i tant,
sí, sí.
I tant.
És un somiatruites o una somiatruites, eh? Molt bé.
Pensa... És aquesta la resposta?
Sí, 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 i tant. Una persona que s'il·lusiona amb coses,
sí, sí,
que...
Sí, sí. Com que potser venia més preparada per l'arna i per l'ignorant.
Sí.
I he pensat, aquesta i no sé, perquè, bueno, les gràcies, bon dia.
Molt bé,
ja
doncs
està.
Les sabies totes tres.
A tu, Jacqueline, gràcies per la trucada.
Gràcies.
Bon dimarts.
A vostès, bon dia.
Adéu.
Adéu.
I encara tenim una trucada en espera. Ara li donarem més definicions. Paquita, bon dia.
Hola, bon dia, va, petones.
Tens el 4.
Bueno, la cadireta.
Aviam si et dóna sort.
Va, te'n dic un parell i així tries, eh? Ara anem més de cara al cos humà. A veure, com anomenem la part del braç que s'uneix a la mà? Eh? Aquella articulació que uneix el braç amb la mà, com n'hem de dir en català? És una paraula de 6 lletres. O bé, també continuant amb parts del cos, doncs la part del cos que en aquest cas uneix la cuixa amb el ventre, diguéssim, la cama amb el cos. Aquesta part que s'uneix també té un nom que a vegades costa una mica de dir en català, que té 7 lletres. Què et sembla?
La primera em sembla que és la muñeca, però se diu el canell.
Ah, exacte. Doncs així no és la muñeca, és el canell. Molt bé. Muñeca és com ho diem malament, no? Quan fem ho diem en castellà, així fent una versió catalana. Però no anem de dir muñeca, no existeix aquesta forma. I llavors el que en diem és canell. Molt bé. I si ens hi hem de posar alguna cosa perquè ens hem fet mal, ens l'hem torçat, ens fa dolor, doncs llavors el que hi posem és una canellera. Aquell element elàstic.
Aquesta encara costa més.
Perquè et subjecti el canell, si et fa mal, doncs és una canellera. Aquesta també hi hem de pensar. Igual que si ens fa mal el turmell, doncs hem de posar una turmellera. O si ens fa mal la part del davant de la cama, tenim una canyellera. La part de la canyella de la cama, si volem protegir-la. Totes tres són paraules similars que tenen el mateix acabament. Doncs molt bé.
Gràcies, Paquita.
Gràcies.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu, adéu.
I ens quedava una, no? La més complicada
sí.
De totes, em sembla.
Bé, no
de totes les d'avui.
Sí, és que costa a vegades... Encara és
no
una paraula
bé.
Que
no
costa una
bé.
Mica dir-la bé, sí. Això, la part del cos que uneix la cuixa amb el cos, o sigui, la cama amb el cos, en tenim dues per cada banda, tenim
ara,
dues cames.
Ara, aquesta pista és bona, en tenim dues.
Sí, dues cames, doncs tenim dues articulacions que ajunten la cama, el que seria el ventre o el cos. Si ho diem en singular, té 7 lletres, i pensem que són dues i ho diem en plural, doncs són 8 lletres. Aquesta paraula és una mica més...
És tècnica?
Bé, no és res. No, és del llenguatge quotidià. El que passa que estem molt acostumats a dir-la en castellà.
Aviam, hi ha algú que ho sap. Emília, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 5. I saps aquesta paraula complicadeta que t'ha tocat?
No.
No en tens...
Com la vol tornar a repetir?
És com anomenem la part del cos que uneix la cama, la cuixa, amb el ventre. La cama amb el cos, per dir-ho d'alguna manera.
El fèmur.
No, perquè això seria ja l'os, diguéssim, no? Però no, la zona,
no
aquesta
sé,
zona...
No
aquesta zona és de davant,
zona.
És de darrere?
És de davant.
És de davant.
De part de davant, que juntem la cama amb el cos. I, per tant, en tenim dues.
No ho he sentit a dir mai, no ho sé.
Jo crec que, clar, en castellà... Ho puc dir en castellà, a veure si saps en català com es diu. En castellà es diu ingles. Les ingles.
Sí, ho he sentit sempre, però la ingle, en català
clar,
no.
Però ingle no es diu així en català.
No.
I hauríem de trobar això, aquesta paraula. Ingle,
doncs això...
com s'ha de dir en català?
Doncs sí que no ho sé.
No? Bé.
Gràcies per intentar-ho, Emília. Tens el
gràcies.
Sí igualment. Adéu.
Molt bé, bon dia, bon dia.
Adéu. És això, encara sentim dir molt ingles i bé, doncs aquesta no seria la forma, hem de trobar-la en català.
Si no la diré jo. Digue-la tu, perquè queda mig minutet.
N'hem de dir engonals. Potser ara algú, quan ho sent, doncs li pot sonar. L'engonal seria un, engonals, perquè en tenim un per cada cama, diguéssim. Doncs són els engonals. En masculí, no les engonals. Els engonals, perquè em sembla que ingle deu ser femení, llavors a vegades també hi ha aquest error. En masculí, els engonals.
Els engonals.
Els engonals, les dues parts de la cama.
Els centres d'estètica,
ah,
on fan depilacions, s'han posat molt les piles.
Sí.
I a molts, quan hi ha la pissarra amb els preus...
Tots els serveis...
Ja hi diu engonals.
Diu engonals.
Depilació
d'engonals. Encara ho diu allà escrit bé i nosaltres ho tornem a dir
demanem,
malament.
Fes-me les ingles. No, les engonals.
Sí.
Gràcies, Teresa. Regalem el llibre. Són 5 trucades, tots els números entren al sorteig i surt el 2. Per tant, Eulàlia amb el 2... Has guanyat aquesta revista. Bona setmana, Teresa.
Adéu, fins dimarts.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha completat recentment un conjunt d'actuacions de manteniment i renovació en diverses instal·lacions esportives del terme municipal, amb l'objectiu de reforçar la seguretat, millorar l'ús quotidià dels equipaments i garantir unes condicions òptimes per a la pràctica esportiva. A les pistes poliesportives de la Torregassa i el Papiolet s'han renovat íntegrament les xarxes protectores perimetrals, molt utilitzades durant tot l'any i especialment exposades al desgast. Les tasques han permès substituir els elements deteriorats i assegurar-ne la plena eficàcia. Al camp d'esports municipal Palau i Rabassó s'han instal·lat noves xarxes aturapilotes que contribueixen a una major seguretat i evitar la sortida de pilotes fora de l'espai de joc. Igualment, s'han renovat les banquetes de futbol 7 amb materials més resistents i adequats a l'ús intensiu que registren els equips de base. Pel que fa a Lletger, s'ha actuat sobre les porteries i les cistelles de bàsquet, que han estat substituïdes o ajustades per garantir-ne el bon estat i el correcte funcionament. També al Papiolet s'han renovat les cistelles de bàsquet per reforçar la seguretat i facilitar-ne un ús més còmode i segur. L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons ha anunciat que el Mercat del Tió se celebrarà el proper 13 de desembre i fa una crida a paradistes i col·laboradors que vulguin participar-hi. La jornada comptarà amb un ampli programa d'activitats com Escape Room, Batucada, Tardeo amb DJ i altres sorpreses per dinamitzar la fira. Els organitzadors destaquen que es tracta d'una oportunitat per donar visibilitat als negocis locals i compartir l'esperit nadalenc amb la comunitat, amb l'objectiu de crear una experiència festiva per petits i grans. Lourdes Quintero presentarà aquest dijous a Vilafranca el llibre 40 segons, una anàlisi social i política del suïcidi. La presentació, organitzada per Turó Salut Mental, Associació de Familiars i Amics i la Cultural Llibreria, tindrà lloc aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Escorxador. Lourdes Quintero és activista i mediadora de conflictes i ha escrit conjuntament amb Marina Barberà 40 segons, les ganes de morir en la societat capitalista. Un recull de 10 relats de persones marcades pel suïcidi. Per l'autora, el suïcidi, que ja és la principal causa de mort entre els joves, té molt a veure amb la precarietat material, la soledat i la violència estructural del sistema capitalista. El títol del llibre fa referència a una estadística realment esfereïdora: cada 40 segons mor una persona per suïcidi al món. La presentació comptarà amb la participació de Foix Giralt, directora de Serveis del Turó, que serà l'encarregada de fer la glossa del llibre. Un any més, la Granada acollirà el Casal Lúdic i Esportiu de Nadal, una proposta plena de jocs, tallers, excursions, esport i l'esperit del Nadal. L'activitat s'adreça a tots els infants que estiguin cursant I3 i fins a 6è de primària. El casal tindrà la seva seu a l'escola Jacint Verdaguer i començarà el 22 de desembre i finalitzarà el dia 31, amb sessions distribuïdes els dies 22, 23, 24 i 29, 30 i 31 de desembre. Ja es pot formalitzar la inscripció i consultar tots els detalls a la web gespe.org o al telèfon 93 817 37 36.
Penedès en xarxa.
Amb una fita històrica comencem les pantalles d'aquesta darrera setmana de novembre. I és que aquesta matinada, a Nova York, Oriol Pla ha guanyat l'Emmy Internacional a millor actor per la sèrie Yo Adicto. El català és el primer intèrpret de l'estat espanyol a estar nominat i endur-se aquest prestigiós guardó que atorga l'Acadèmia Internacional de les Arts i les Ciències de la Televisió i que premia les produccions televisives més destacades fetes fora dels Estats Units. Pla és el protagonista de la ficció autobiogràfica de 6 capítols de Disney Plus basada en el llibre de Javier Giner. Es tracta d'una història de superació real de Giner que explica com, amb 30 anys, va ingressar voluntàriament en un centre de desintoxicació incapaç de gestionar l'angoixa i el patiment. Recuperem el tràiler de la sèrie.
Ahí me tenéis, vuestro protagonista. El yo del título soy yo. Soy un payaso tocapelotas e histriónico, arrogante, bocazas, frívolo.
¿Por dónde inicia uno el relato de su propia vida? Crecí creyendo que era diferente y defectuoso, pero nunca lo dije.
Qué sencillo me resultó esconderme a la vista de todo el mundo.
Mamá, necesito ayuda.
Soy tu educadora.
Te esperan días moviditos.
Hay un grupo muy bajo ahora, ¿eh?
Yo no soy como ellos, yo tengo una vida muy guay fuera.
Insistís en huir de vosotros mismos.
Estoy muerto de miedo, ¿veis?
Quiero que me quieran, pero todavía no sé cómo. Porque todavía no sé si se me acaban ya las maneras de querer.
Para ganar algo siempre hay que perder algo. Es
importante que no... Oriol Pla no ha estat l'únic català premiat aquesta matinada a Nova York. La repitenca Joana Pardos, directora del documental de Netflix Se acabó, Diario de las Campeonas, que aborda el cas de Luis Rubiales, s'ha endut el premi en la categoria de documentals esportius. Aquest documental de Pardos recull els testimonis de les jugadores de futbol que van trencar el silenci després de l'escàndol del petó de Luis Rubiales al Mundial del 2023.
Mucha gente tampoco sabe la historia real de todo lo que pasó.
Para mí era un grupo roto. Parecía que teníamos que ganar para joder a las otras.
Hemos vivido y peleado cada balón dentro y fuera del campo.
Fuimos campeonas también para poder ser escuchadas, aunque
la federación no tomó todo como un ataque y fue a por nosotras.
No apostaban por nosotras.
Es la rebelión en la selección femenina de fútbol.
Ni les importábamos.
Una pataleta de 15 con perdón niñatas.
Después de tanto trabajo se iba a desatar la guerra.
Fue espontáneo.
Rubiales no se va a dejar someter a un chantaje mutuo.
La federación... Joana Pardos ja havia estat nominada abans als Emmy, en aquella ocasió per la seva sèrie sobre Alexia Putellas, Alexia Labor Omnia Vincit. I mica a mica van arribant els plats forts de la 2 Catalunya. Acabem de saber, per exemple, que Jordi Basté entrevistarà Iñaki Urdangarín. Així ho anuncien a través d'un breu anunci de només 20 segons on es pot veure el presentador del món a RAC1 i l'exgendre del rei Joan Carles I des de l'any 1997 fins al 2023, a més de tota una llegenda del Barça d'handbol. Sona així.
Quan fa que no fas una conversa o una entrevista com aquesta?
Doncs, no sé, sincerament, de l'Iñaki, persones, treure l'esport i tot això, jo crec que és la primera, Jordi.
La primera?
Jo és amb tu, així que tenim que fer-ho bé, eh?
Sí, ho hem de fer molt bé. Bueno, és un pla seqüència.
Basté i Urdangarín conversaran, doncs, properament a Pla Seqüència, així es diu el programa, i és una de les apostes fortes de Ràdio Televisió Espanyola Catalunya per al seu nou canal en català, aquest, la 2. Pla Seqüència serà un programa d'entrevistes. Quan el van anunciar, van explicar que sense filtres ni muntatges seran 50 minuts de conversa amb personatges coneguts, com Urdangarín, i no serà en plató, sinó en situacions reals. Ens endinsem ara en la graella de les plataformes amb l'arribada del Nadal, amb la proximitat del Nadal. Vaja, Netflix ha iniciat ja unes setmanes intenses amb comèdies romàntiques ambientades en aquestes festes com a tònica general. N'hi ha per triar i remenar. Per cert, que Netflix continua sent la reina de l'streaming, encara que també és de les poques que ofereix resultats amb regularitat. Fa uns dies ha informat que ha aconseguit un benefici net de 8.562 milions de dòlars els 9 primers mesos d'aquest 2025, fet que suposa un 25% més que el mateix període de l'any anterior. Aquest increment va estar impulsat per l'augment de subscriptors, amb el llançament de fenòmens a la plataforma com l'estrena de la segona temporada de Wednesday, de Miércoles, la seqüela del film Happy Gilmore o la pel·lícula més popular del seu catàleg fins ara, K-pop Demon Hunters. Aquesta setmana, la darrera de novembre, a banda de les pel·lis ensucrades nadalenques, Netflix porta els esperats 4 primers episodis de Stranger Things, la conclusió d'una de les sèries més populars de la plataforma, i Disney, per exemple, estrena a Espanya la temporada 22 d'Anatomia de Grey. Però anem a pams. Des d'aquest dilluns, a Netflix teniu disponible Desapariciones, Vivos o Muertos, una docu-sèrie que s'endinsa en els casos reals de persones que van desaparèixer a Carolina del Nord sense deixar rastre. Un equip policial segueix pistes, reconstrueix moviments i s'enfronta a aquesta frontera tan fràgil entre l'esperança i l'evidència. Cada investigació sembla senzilla al principi, un nen que es perd, un noi desaparegut, una dona que no torna al seu hotel. No obstant això, a mesura que avança la narració, descobrim que aquestes històries contenen els mateixos problemes que travessen qualsevol comunitat: la desigualtat, la desconfiança i la violència quotidiana.
I've been a cop for 22 years. Nothing really surprises me.
Hey guys, that back door is open.
But the idea that you can save someone before they come to harm.
What is that?
That's why I want to work missing persons.
I've got a new case. David Taylor. He just won the lottery.
David! 10-year-old Mamiro Watson.
Sierra Stevens.
Són 4 episodis que es veuen gairebé d'una tirada per la barreja de tensió, humanitat i la impressibilitat de cada testimoni. Des d'aquest dilluns a Netflix, Desapariciones, Vivos o Muertos. Aquest dilluns, Ràdio Televisió Espanyola ha estrenat la superproducció N, basada en la novel·la de Pilar Eire i amb guió i producció executiva del reconegut creador Javier Olivares, responsable de sèries com El Ministerio del Tiempo o Isabel. La sèrie recupera un personatge oblidat de la nostra història, la figura de Victoria Eugènia de Battenberg, esposa d'Alfons XIII, en un moment històric tan complex com fascinant. Una producció que té cura del relat històric, de l'ambientació i amb localitzacions reals, amb un repartiment acuradament seleccionat, que dona vida amb credibilitat i matisos a personatges de gran pes històric. L'actriu Kimberly Tell interpreta a Victoria Eugènia de Battenberg, N, a la sèrie, i Joan Amargós interpreta Alfonso XIII.
¿Quién es aquella dama tan hermosa?
Es la princesa Ina.
La reina a la que nadie quiso.
Es la hija de Eugenia de Montijo y nieta de la reina Victoria.
Es un gran honor, majestad.
Tú entiendes que esto nos puede destruir, ¿no?
Lo que puede destruirnos.
La serie que le hace justicia.
Es tener en contra el pueblo.
Llega la superproducción del año. Ena. Muy pronto, gran estreno en la 1.
Aquest muy pronto ja ha arribat, l'estrena ha estat aquest dilluns. Sens dubte, si sou fans de Promis, aquesta és la nova ficció que heu de veure, i si hi ha un pro és que només té 6 episodis, que també pot jugar a favor seu. Si no n'esteu encara del tot segurs, aquí van alguns motius per apostar per N. Recupera un personatge oblidat en la memòria col·lectiva, Victoria Eugènia de Battenberg, l'Ena, que dona nom a la sèrie, que va ser una dona anglesa que va renunciar a la seva cultura, llengua i religió per convertir-se en l'esposa d'Alfons XIII. També connecta passat i present. i té una gran qualitat audiovisual i compromís amb la ficció històrica a Espanya. És Ena, que teniu a Ràdio Televisió Espanyola. I des d'aquest dimarts a Filmin, Los Misterios de l'Hotel Finse. L'univers del cinema nòrdic i el d'Agatha Christie es troben en aquest thriller suec en el qual una jove agent de policia haurà d'investigar les misterioses morts d'un hotel. Durant una forta tempesta de neu, un tren que viatja d'Estocolm a Narvik xoca contra una llau. Tots els passatgers han de refugiar-se en un antic i aïllat hotel en unes muntanyes properes. Entre ells hi ha la perspicaç i seriosa agent de policia Hanne Wilhelmsen, i quan comencen a produir-se misteriosos assassinats a l'hotel, tot i que ella està temporalment suspesa de la policia, Hanne comença a investigar.
No, está muerto.
¿Cómo podemos salir de aquí?
No hay señal de ningún tipo.
Hemos pensado que es policía, ¿verdad?
Soy Hanne Wilhelmsen, de la policía de Estocolmo.
Tiene unas marcas en el cuello que quiero que vea.
Podría haber un asesino suelto por aquí.
Aquí hay maldad. Han matado a dos personas. Hay otra desaparecida y otra congelada.
Aquesta minissèrie de misteri està basada en la novel·la 1222 d'Anne Hall, una de les escriptores de novel·la negra de més èxit a Escandinàvia. La sèrie pertany a aquest subgènere de misteri que està molt de moda, que en diuen cozy crimes, que són sèries o pel·lícules on et sents còmode, que no t'alteren ni t'exigeixen molt mentalment perquè ja coneixes el gènere i saps com anirà. I aquest dimecres a Disney Plus arribarà The Beatles Anthology. Aquesta producció d'Apple Corps és probablement el documental més exitós i celebrat de tots els temps. Recull els documents o documentals audiovisuals del grup, prèviament emesos per televisió, en format sèrie, amb més de 10 hores de durada i narrats pels mateixos Beatles, que expliquen de manera cronològica la seva història a través d'una sèrie d'entrevistes. El nou episodi de la sèrie, per exemple, inclou imatges reveladores i inèdites de Paul, George i Ringo durant la creació de la sèrie original Anthology i el projecte musical de la dècada de 1990.
One, two, three,
ah! I met Paul, said, do you want to join me, Pan? Then George joined, then Ringo joined.
The Beatles were always a great little band.
The Anthology is as much of the history of the Beatles that we can get.
Diuen que és imprescindible aquesta nova versió remasteritzada que teniu en exclusiva a Disney Plus. I anem per alguns dels plats forts de la setmana. Dijous a Netflix, Stranger Things 5, volum primer. La batalla final de Hawkins s'acosta. Seran 8 episodis finals que arribaran gairebé amb comptagotes amb l'emissió dels 4 primers aquest proper dijous, 3 capítols més a finals de desembre i un últim just a temps per Cap d'Any. Tornem a Hawkins, la tardor de 1987. Les cicatrius del passat continuen obertes i alguna cosa torna a remoure's a la frontera entre aquest món i l'altre. A mesura que s'acosta l'aniversari de la desaparició de Will, també creix una inquietud coneguda. Els senyals petits, però constants, assenyalen que el pitjor encara no ha passat. La batalla final és a punt de començar i s'hauran d'enfrontar una foscor més poderosa i letal que mai.
This is gonna work. Yeah, better work. It's not like we're conspicuous or anything.
We have a plan. It's a bit insane.
Yeah, what could go wrong?
No idea. But I think we should find out.
Els germans Duffer reprenen la història amb un pols més fosc, més adult, amb el repartiment original que ha anat creixent, juntament amb la trama. La primera meitat d'aquesta cinquena temporada arriba carregada de nostàlgia, de tensió i d'aquell toc vuitanter que mai falla. I un altre hit, dijous mateix, a Disney Plus, 22a temporada d'Anatomia de Grey. No ens hem equivocat, no? Van per la 22. És una de les sèries més longeves de la televisió nord-americana i 20 anys després de la seva estrena serem testimonis d'aquesta temporada 22 que continua estant protagonitzada per la incombustible Ellen Pompeo, acompanyada tant per antics com per nous companys al famós hospital Seattle Grace.
Who's there? Oh my God! Out of my way!
I heard the blessers at OR too. I'm not going anywhere until I find Miranda.
Can't let you in. Fire department's orders.
Guardonada amb el Globus d'Or a la millor sèrie dramàtica del 2007 i nominada a diversos premis Emmy, entre els quals el de millor sèrie dramàtica, Anatomia de Grey, creada per Shonda Rhimes, està considerada una de les grans sèries de televisió del nostre temps. Aquesta 22a temporada desembarca aquest dijous a Disney Plus. Divendres, a Netflix, estrenen Fotógrafo de Guerra, El hombre que captó la imagen, un documental imprescindible per amants de la fotografia sobre l'origen de la famosa foto de la Guerra del Vietnam. Aquesta producció investiga l'autoria d'una de les imatges més icòniques del Vietnam i s'endinsen els dubtes que envolten la seva autoria a través de testimonis de fotògrafs, historiadors i testimonis directes reconstrueixen el moment en què es va fer la foto i n'analitzen l'impacte en l'opinió pública mundial. La investigació revela com una sola imatge va poder transformar la percepció del conflicte i esdevenir símbol d'una època marcada per la tensió política, el dolor humà i el poder dels mitjans per modelar la memòria col·lectiva.
Hay fotografías que trascienden a todas las demás. Cuesta explicarlo, pero digamos que cuando lo ves, lo sabes. La fotografía de Kim Fu es tal vez la más famosa y emblemática que se ha hecho en una guerra.
¿Era una imagen tan impactante?
La autoría es casi tan conocida como la instantánea en sí.
Al mirar por el objetivo, vi a la niña corriendo.
Le hice una foto.
Señoras y señores, Nikut.
Nikut.
Fotógrafo de guerra, el hombre que captó la imagen aquest divendres a Netflix. I l'última recomanació és A3 Player, arriba diumenge i es titula Les hijas de la criada. És l'adaptació de la novel·la de Sonsoles Ònega, guanyadora del Premi Planeta, que amb 20 edicions a l'esquena i més de 500.000 de còpies venudes va ser el títol literari més venut de l'any 2023. Som a Galícia, l'any 1900, al Pazo Espíritu Santo arriben al món dues nenes, Clara i Catalina. La primera és de la criada, Renata, mentre que la segona és filla dels Valdés. Una venjança inesperada sacsejarà la vida d'aquestes nenes i de tots ells i farà que Inés hagi de sobreviure al desamor i al dolor de l'abandonament, i també a les lluites de poder per convertir la seva veritable filla en l'hereva d'un imperi en una època en què a les dones no se'ls permetia ser propietàries de les seves vides.
Los Valdés somos una familia respetable. Y nuestro servicio también debe serlo.
Me di cuenta de cómo me mira.
Soy Inés, la señora de Estefan.
Ella no es como el resto de las señoras de Punta Domingo. Ya ves el respeto con el que nos trata.
Les hijas de la criada compta amb 8 capítols de 50 minuts cadascun, dirigits per Montse García i protagonitzada per Verónica Sánchez.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
I acabarem amb una història, certa o falsa, que ens porta la Lourdes.
Doncs la que us porto avui, jo no sé si tots i totes sou tan dolents o dolentes amb el tema de perdre's quan aneu conduint. Jo la veritat és que si no porto GPS, podria ser que acabés on no toca. I precisament avui us porto una història que va en aquest sentit, i és que un home de 85 anys a França va iniciar la setmana passada un viatge breu cap a la consulta del seu metge a la comuna d'Airbol, però va acabar travessant Itàlia i arribant a Croàcia després de conduir durant 20 hores. La família va notar la seva absència quan no va assistir a una reunió habitual i la policia ho va localitzar gràcies al rastreig del telèfon mòbil. L'home va sortir des de Chatyon... Ja sabeu que el tema dels idiomes no és la meva part forta per recórrer aproximadament 19 quilòmetres, però el trajecte es va estendre a 1.500. La família va contactar amb les autoritats quan no va arribar a la seva cita i els veïns també van advertir la seva desaparició. La preocupació va créixer en passar les hores sense novetats. La policia va sol·licitar suport militar per a geolocalitzar el telèfon del conductor. El dispositiu va aparèixer en un hotel croat a gairebé un dia sencer de distància per carretera. La família va haver de viatjar al país per acompanyar-lo de retorn i confirmar també el seu estat de salut. El conductor va explicar que no va entendre com va ocórrer el desviament i va atribuir el recorregut a un problema amb el GPS. La confusió el va portar a seguir indicacions que el van allunyar cada vegada més del seu destí original sense que advertís l'error durant la travessia. La situació va obrir un debat sobre la dependència tecnològica en els trasllats quotidians, el que també ha creat l'atenció per l'absència d'antecedents de problemes cognitius en el conductor, i la família ja ha preparat el retorn a casa amb una anècdota difícil de superar.
Saps què passa? Que he escoltat la notícia a la ràdio
Ostres.
Generalista i convencional, i per tant sé que és certíssima, que aquest avi
sí.
Se li mana l'olla i va acabar a Croàcia.
Totalment. Però jo a mi, a veure, òbviament... Suposo que la família, l'ensurt que es van endur va ser important. Però també em qüestiono no una de les coses que deia, i ho deia per experiència pròpia. Jo m'he acostumat a que aquests trajectes, encara que siguin... No per venir a la ràdio, per exemple, però quan no conec la zona m'he acostumat al GPS, i és veritat que a vegades podem acabar una mica més lluny del que hauríem d'anar.
Fent una de toms i toms...
Exacte, exacte, ahí està el tema.
Doncs sí. Afortunadament aquest avi està sa i estalvi i torna a estar a casa amb els seus, i per això riem d'aquesta aventura, d'aquesta història que podrà compartir. Lourdes, gràcies. Acomiadem així
fins
aquest
demà.
Dimarts. Adéu.
Adéu.
I tornarem demà a partir de les 9:06 i fins les 12. Bon dimarts.